Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 90è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Com estàs, Vladimir?
Hola, Sergi, què tal? Saludem els nostres oients que ens escolten un rigorós de diferit. Aquí tenim també el nostre tècnic, l'Ilem Ramisa, que saludem i demanem també que ens expliqui, sisplau, o recordi, millor dit, als nostres oients de quina manera poden recuperar els continguts del programa. Hola, Ilem!
Hola, Vladimir! Hola, Sergi! Què tal? Com
Molto
esteu?
Molto bene!
Doncs res, com sempre, dic que el programa es pot escoltar des de Spotify, des de YouTube, i també el trobaran al web de radioroda.cat.
Very well, Manuel. I, Vladimir, quin menú tenim avui?
A més, tenim una premissa que tenim un grup que es diu l'Ona d'Escacs al Facebook.
Toma ja!
Els nostres oients hi poden opinar i després aprofitar això per enviar respostes a unes preguntes que anunciarem cap al final del programa.
Per tant, ja ho sabeu, si teniu ganes de seguir tots els programes de l'Ona d'Escacs i teniu ganes de seguir les novetats, a Facebook, Ona d'Escacs, i allà estarem.
Sí.
Què farem avui?
Per tant, parlem amb el nostre convidat, Joan Torrón, jugador del Club d'Escacs Vall del Tenes. Parlarem de tots els esdeveniments d'aquest estiu i la tardor. I després farem un radioespectacle. Un radioespectacle que farem i plantejarem unes enigmes que els nostres oients hauran de resoldre.
Això serà tremendo, eh? O triomfem o ens expulsen de Ràdio Roda. Dues coses. Però una cosa però grossa passarà aquí. Molt bé, doncs tenim un tall de veu del nostre amic, estimat amic, que ja ha estat aquí al programa alguna vegada, el Joan Torrón, com abans deies.
Sí.
Anem-lo a escoltar?
Sí.
Anem-lo a escoltar, som-hi.
Endavant.
I aquí estem amb Joan Torrón, l'amic del Club d'Escacs Vall del Tenes. Bona nit, Joan.
Bona nit.
El Joan és un totterreny. És un home que es dedica a totes les tasques possibles i impossibles del club, oi, Joan?
Estic jubilat i em puc permetre tota una sèrie de coses per poder fer tasques pel club. Vull dir que no. I com que és una cosa que ja fa molts anys que estic visquent, doncs ja la cosa ja és un vici.
Molt bé, Joan. Comencem per un tema que ja ha sortit en alguns programes anteriors, però encara el seguim arrossegant. Vam posar un petit subtítol a Un estiu mogut. Ha estat mogut l'estiu aquest en el vostre club?
Home, molt mogut no, però les coses que s'han mogut molt bé, la veritat.
I doncs quines coses pots destacar?
Hem tingut dos joves jugadors que han anat a jugar un torneig aquest estiu, i els dos han fet autèntiques meravelles.
A veure, quines? Explica'ns-ho.
A veure, tenim l'Antoni Navajas, un nano que amb 15 anys, que ha jugat el torneig internacional de Llinars, que va acabar per Sant Joan a primers de juliol.
Exacte.
I va aconseguir la primera norma de mestre català pel nostre club, a part de col·locar-se ja com a primer jugador del club.
Molt bé, molt bé. Sí, són dos germans, Navajas, doncs aquest és el Toni, no?
Aquest és el petit.
Molt
i
bé,
llavors, tenim un altre jovenet també 15 anys, el Ricard Barbany, que també se n'han anat a jugar al torneig de Sants. Hi havia aproximadament 130 jugadors, sortia amb el número 64.
Del grup C, no?
Del grup C, sí. No, ja, el grup A ja s'hagués
tingut massa, no? Però, això ja hagués estat la notícia de la temporada.
I tant. Doncs sortia amb el número 64 i ha quedat tercer.
Wow.
Com a dada poder que a mi, a més, em sobta, és que a la vuitena ronda jugava la taula 1 contra un jugador que havia guanyat totes les partides. O sigui, portava 8 de 8 i el va guanyar. I el va guanyar. Oh. Va tenir una partida... 5 hores de partida va tenir.
Uau!
Sí, sí, no, esgotador. Clar, l'endemà estava fet pols i no va
guanyar
la partida. I va no. De tota manera, va quedar tercer. Ha estat una sanya, la veritat.
No, és... jo me'n recordo del Ricard. O sigui, aquell any que estàvem sortint de la pandèmia i el Marc Pozanco va muntar un torneig fantàstic aquí a Sant Martí de Centelles, que vam ser allà amb unes pistes esportives, amb unes carpes, i tot just me'n recordo, potser va ser la primera vegada que em vaig trobar amb el Ricard. Era molt petit, només s'iniciava i tal. Mira, i quin progrés en aquests anys, doncs.
La veritat és que ha tingut molta, 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 molta paciència, perquè els primers resultats han estat quasi bé descoratjadors, però ha tingut moltes ganes, molta il·lusió, molta empenta, i ara la veritat és que els últims 4 tornejos els resultats l'estan... serien posat de cara, perquè la seva progressió és ara, en aquests moments, és quasi bé exponencial, la veritat.
Molt bé, molt bé. Escolta, Joan, i parlant així, clar, l'estiu ja és una història i fa goig que hi hagi aquests resultats dels nens. Vosaltres, com a club, us dediqueu a escacs bas, evidentment. Com ha començat aquest curs?
Bé, bueno, no tan bé com esperàvem. Temps al temps. La diferència és que l'any passat, ara parlo de mal, potser equivoco, però vam apuntar en les categories inferiors, o no sigui entre els joves, vam apuntar 4 o 5 nens. I quan dic nens, de menors de 18 anys, no, en general. Sí. Però vull dir que aquest any poder passarem de la dotzena.
Bueno, això... Això és, ja sabem, tu i jo, de fa molts anys, que un superèxit i una superquantitat de nens en un curs acadèmic no significa res de res de cara al següent.
Per descomptat. El treball, o poder veure uns resultats amb el jovent, amb tots els nois que comencen, jo penso que ben bé fan falta... de 3 a 4 anys per poder veure uns resultats encoratjador. Vull dir, perquè vull dir, pretendre que un nano comenci a jugar ara i d'aquí un any ja sigui un superfigura, això...
No. Això són casos comptats, i si es donen, mira, això és una alegria immensa, però no és pas habitual. No.
L'agulla en el paller, no?
Exacte. Bé, doncs, en tot cas, la cosa va picar pedra. Això ja ho veurem. Tornarem, suposo, que col·laborar amb vosaltres en l'organització de la fase prèvia 2024 del campionat d'edats, perquè el vostre club sempre ha estat un dels clubs que ha donat molt, molt, molt de suport. Sobretot us agraeixo moltíssim l'esport d'aquest any, que dues vegades vam anar allà a Santa Eulàlia de Ronçana, que no era pas trivial en les circumstàncies de 2023. Per tant, és un agraïment especial al vostre club, per cert. I l'estrella, l'esdeveniment estrella, és l'Open de Santa Eulàlia de Ronçana, que es va recuperant, no?
Es va recuperant, de tota manera, jo suposo que hi han sortit alguna de competència, però no, des de la pandèmia, que vam aturar 2 anys, sí. No ha estat el mateix. Vull dir que no hem arribat a les xifres que havíem tingut abans de la pandèmia, i aquest any també hi ha hagut menys que l'any passat.
Bueno, però la gent, jo sé, sí, d'aquí de la comarca hi ha molta gent que està parlant, Sant Dora de Ronçana, això. És a dir, que bé, són coses així que també... El local és fantàstic, diguem-ne, l'organització també ha estat sempre molt, molt bona. Jo també vaig col·laborar com a àrbitre durant uns quants anys i jo sé, diguem-ne, aquest, conec el torneig aquest de dintre, no? Per tant, seguir treballant, no?
No, per descomptat. I el que sí és veritat i que una de les grans avantatges que disposem és que tenim unes instal·lacions magnífiques gràcies a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Sí, això sí.
I amb un espai, tot i que cada vegada tenim una mica de dificultats.
Més de competència.
En el sentit que... No, i dificultat, bueno, sí, fins i tot competència per altres activitats que es fan al poble.
Exacte, no en escacs, sinó altres activitats, exacte. Perquè tothom té el mateix dret per, diguem-ne, reservar l'espai i llavors l'Ajuntament de vegades ho ha de resoldre i decidir, no? Fem això, fem allò, sí.
Ens trobem que, per sort, hi ha la sala gran que tu ja coneixes,
sí.
Que aquest any no hem pogut fer servir la sala gran en totes les setmanes, sinó que alguna vegada hem pogut fer servir la sala gran, una altra vegada hem hagut de fer servir unes sales més petites que hi ha al costat, que també ens donen capacitat suficient per encabir tots els jugadors que hi ha ara. No? Vull dir que no és ben bé el mateix, però bueno, també ens en... Seguim gaudint d'unes instal·lacions magnífiques.
Ah, això sí. Bé, Joan, doncs t'agraeixo moltíssim aquesta entrevista i desitgem des de l'Ona d'Escacs que el club segueixi fent aquest repart d'activitats que esteu fent. Amb tu sempre ens trobarem, suposo que allò, la fase prèvia d'edats, si no fos a Santa Eulàlia de Ronçana, perquè també tenim, volem ampliar una mica la geografia, però jo sempre compto que si un dels primers locals que podem intentar demanar és la fàbrica.
Totalment d'acord. Jo sí que et diria que si hi ha alguna cosa a plantejar, comencem-la a plantejar quan abans millor, perquè a mesura que vagin passant els dies ens podem trobar, podem trobar que ens diguin que està tot ple.
Sí, sí,
que no podem...
No podem fer res de res. Sí,
exactament. Sí. Que si no, que ja dic, que si no és a la sala gran, seria les sales més petites, sí. Que vull dir, però bueno, tot i això que ja saps que hi ha una sala, que a part de la sala gran, que van 300, sí, hi ha una sala més petita, que 100 tranquil·lament hi queben.
Sí, sí. Molt bé, Joan. Doncs res, ens retrobarem amb tu en una altra ocasió en l'Ona d'Escacs, perquè els escacs de Santa Eulàlia de Ronçana no paren mai.
Bueno, d'això es tracta.
Molt bé. Gràcies, Joan. Vinga. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies. Adéu.
Un plaer, com sempre, escoltar el Joan. Jo no sé si passa a tu, Vladimir, però de tots els clubs que hi ha arreu, que sempre hi ha algun que et ve més de gust anar, no? I d'estar-hi estona. I a mi el de Vall del Tenes és un dels clubs que per mi és entranyable, no? I és sempre agradable d'anar-los a veure.
Ah, exacte. L'únic problema que falla una mica el servei del bar, perquè t'atenen, no sé, uns 15 minuts d'això, però bé, sempre tenen molta feina.
A la fàbrica.
Però això no té res a veure amb la gent del club d'estat.
I la gent és meravellosa, com a tot arreu, eh? Tot arreu és meravellosa, però a mi personalment, això és una cosa meva, m'agrada molt el Vall del Tenes, m'encanta, no? Molt bé, doncs jo sé, Vladimir, que ara tenim una cosa especial.
Sí.
Explica'ns una miqueta de què va això.
A veure, arran d'un esdeveniment, que no especifico quin...
Val. Misteri.
Sí, misteri. He trobat una novel·la.
Mm-hmm.
I llavors, ara fem una ressenya així molt animada, a tres veus, d'aquesta ressenya, mm-hmm. I plantejarem unes preguntes als nostres oients, que, mm-hmm. per exemple, que ens diguin l'autor, que ens diuen els personatges... una novel·la sobre els escacs, i sobre els escacs per correspondència.
D'acord, per tant, ara hi haurà una mena de diàleg,
ah,
i un narrador...
Un narrador i dos jugadors.
I dos jugadors que parlen entre ells.
Exacte. Llavors, parlen per correspondència.
Per correspondència, a través de
cartes. S'escriuen cartes, perquè això passa als anys 60.
Quan encara no hi havia ni mòbils ni històries.
Ui, res.
Per tant, molta atenció als nostres oients, perquè llavors hi haurà unes preguntes, que inclús, ara que ja tenim pàgina de Facebook, potser seria bo que després qui vulgui, qui tingui alguna resposta,
que s'uneix al grup, ho
contesti,
que ens faci,
i nosaltres és possible que ens plantegem el fet de donar algun premi a aquelles persones que ho resolguin correctament. És això? Fantàstic. Doncs el nostre narrador ja pot començar.
Introducció. Un personatge molt famós, anomenem-lo l'autor, publica una novel·la a mitjans dels anys 60. Es tracta d'una partida d'escacs per correspondència entre dos jugadors, l'A i el B. Carta de l'A.
El meu estimat B, avui he tingut el gran disgust en revisar la meva correspondència d'aquest matí de comprovar que la meva carta del 16 de setembre, que contenia el meu 22è moviment, cavall 4 rei, m'havia estat tornada a causa d'un petit error en el sobre, precisament l'omissió del vostre nom i adreça, com de freudià es pot arribar a ser, a més d'oblidar el segell. El fet que vosaltres no us adonéssiu que faltava una carta indica igualment certa vedada per part vostra, que jo, per part meva, atribueixo a la vostra impaciència. Però Déu sap que tots cometem errors. Així és la vida. I els escacs. Bé, doncs un cop l'error ha estat posat al descobert, segueix una simple rectificació. Si us agradaria traslladar el meu cavall a la casella 4 rei, crec que podem continuar amb el nostre petit joc amb més precisió. L'anunci d'escac i mat que heu fet al correu d'aquest matí és, a tota la justícia, una falsa alarma. I si torneu a mirar la posició a la llum del descobriment d'avui, trobareu que és el vostre rei que es troba en una situació propera a l'escac i mat, exposat i sense defensa, un objectiu immòbil per als meus alfils depredadors. Irònic, les vicissituds de la guerra en miniatura. El destí amagat en una oficina de cartes perdudes es fa omnipresent i, voilà, la sort ha donat una tombarella. Una vegada més, us demano que accepteu les meves més sinceres disculpes per la desfortunada negligència. Espero ansiós el vostre proper moviment. S'adjunta al meu 45è moviment, el meu cavall captura la vostra reina. Atentament, A.
Senyor A, he rebut la carta aquest matí que conté el vostre 45è moviment. El vostre cavall captura la meva reina? I també la vostra llarga explicació sobre la fallada de mitjan setembre a la nostra correspondència. A veure si s'entén correctament. El vostre cavall, que vaig treure del tauler fa setmanes, ara dieu que hauria de descansar a la quarta casella rei 4 a causa d'una carta perduda al correu fa 23 moviments? No sabia que s'havia produït cap contratemps. I recordo clarament que vareu fer un moviment 22è que crec que va ser la vostra torre a la casella de dama 6, on després va ser massacrada en un gambit vostre que va fallar de funcionar de forma tràgica. Actualment, la casella de rei 4 està ocupada per la meva torre, i com que no disposeu del cavall, malgrat l'ofici de la carta perduda, no puc entendre quina peça esteu utilitzant per capturar la meva dama. El que crec que voleu dir, com que la majoria de les vostres peces estan bloquejades, el que demaneu és que el vostre rei sigui traslladat a casella d'alfil 4, la vostra única possibilitat. Un ajust que m'he pres la llibertat de fer i després contrarrestar amb el moviment d'avui, el meu 46è, on capturo la vostra dama i poso el vostre rei en escac. Ara la vostra carta es fa més clara. Crec que ara els últims moviments que queden del joc es poden jugar sense problemes i amb claredat. Atentament, B.
Volent esmenar l'error del passat, s'embranquen en argumentacions cada cop més enrevessades, cada cop més intrincades i incoherents, i, en aquest marc, l'A li atribueix l'error inicial al seu contrincant.
Penso que he trobat la causa de la vostra confusió i manca de comprensió dels fets, però evidents. Que la vostra torre estigui a la casella 4 rei és una cosa tan impossible com dos flocs de neu idèntics. Si vostè es remet al moviment nové del joc, comprovarà que ja fa molt, molt, molt de temps que va perdre la torre. Per la vostra consideració, li ofereixo la meva versió del que ha passat. La intensitat dels intercanvis salvatges i precipitats del 22è moviment us van deixar en un estat de lleu distracció i en l'ansietat que vàreu sentir per mantenir-vos en els vostres cabals en aquell moment, no es va adonar que arribava la meva carta i, en canvi, va moure les seves peces dues vegades, atorgant-se així un avantatge injust. No li sembla?
Per això, per esmenar-ho tot, proposa una mesura insòlita. Jugar dos moviments consecutius. El B torna la gentilesa i marca l'origen de l'equívoc a l'A, a qui acusa d'estar jugant una altra partida, ja que...
Em va resultar obvi que en les darreres 6 setmanes hem estat jugant dues partides d'escacs absolutament diferents. Jo, d'acord amb la nostra correspondència, vos, segons unes normes molt sui generis, en lloc de fer-ho segons el sistema racional adoptat per tots.
I des d'allà rebutja la possibilitat que es facin dos moviments consecutius, proposta que considera com una mera broma, donant lloc a una pujada de la temperatura de la discussió. Assenyala que el rival...
ha rebut major influència dels germans Marx que de Bobby Fischer.
I redobla el to de la disputa, la que adquireix un caràcter excessivament personal, en al·ludir a un llibre robat.
Els escacs segons Nimzowitsch, que vostè es va emportar de la meva biblioteca l'hivern passat, ocult sota el seu abric.
Les epístoles finals són del tot disruptives. Era evident que cap no hauria de cedir, cadascú faria la seva pròpia partida, cadascú li assignaria el seu propi curs dels esdeveniments, cadascú donaria el seu propi escac mat, i aleshores en genera aquest intercanvi. Carta de l'A.
Senyor B., és obvi que la constant tensió nerviosa, a més del seu desgast d'energia a defensar a una sèrie de malestres i desesperançades posicions d'escacs, ha acabat desavellant la delicada maquinària del seu aparell psíquic. I ha fet que la vostra comprensió dels fenòmens externs sigui en aquest moment una mica lamentable. No queda cap altra alternativa per remoure l'atenció abans que acabi amb una lesió permanent. Cavall, sis dama, escac. A.
Resposta del B.
Senyor A. Alfil 5, dama, escac i mat. Lamento que la competició hagi estat massa difícil per a vos, però si us pot servir de consol... us diré que després d'haver observat la meva tècnica, diversos mestres locals d'escacs han desistit de presentar-me a batalla. Si voleu una revenja, us suggereixo que fem un intent amb l'Scrabble, un joc en què m'interesso des de fa poc i que, espero, no susciti tantes protestes.
Carta de l'A.
Senyor B. Torre, 8, cavall. Escac i mat. En comptes de turmentar-lo amb nous detalls sobre el seu escac i mat, com crec que vos essencialment un home honrat, algun dia alguna forma de teràpia em donarà la raó, accepto molt complagut la vostra invitació per al scrap. Tingueu a punt el vostre tauler.
Déu-n'hi-do. És com un diàleg de besugos, això. Ara convidem els nostres oients a respondre unes preguntes, oi?
Exacte.
Quines preguntes els convidem a respondre?
Mireu, primer, quin personatge famós, va escriure aquesta història dels escacs postals?
I és una persona molt famosa.
Molt famosa.
D'acord.
Molt. A més, a aquesta persona li agrada molt venir a Barcelona.
És una molt bona pista. Aquesta és molt bona pista, sí. Se m'ha acut una altra de pista, però si donéssim aquesta ja seria massa òbvia. Per tant, no. Aquesta jo em sembla molt, molt, molt bona.
Seguim. Com es diuen els personatges de la novel·la? Evidentment, no hem posat els noms tal com surten a la novel·la, perquè llavors una senzilla cerca a internet hagués portat el resultat.
Per tant, aquesta pregunta també puntuarà. Ah, de cara al que serien els premis, sí. El nom dels personatges de la novel·la. Perfecte.
On es va publicar per primera vegada la novel·la? Això és més interessant, però es pot trobar.
Uh-huh.
I una altra pregunta lligada amb la primera. Quin hobby té l'autor? Un cop descobert, doncs seria... molt, deixar... molt fàcil.
Jo crec que la clau és la primera pregunta.
Sí.
I la pista que has donat és molt bona.
Sí.
Per tant, jo crec que els nostres oients tenen moltes pistes molt clares per poder tirar del fil i respondre les quatre.
Ah, exacte.
A veure si hi ha algú que respon. Fantàstic. Per tant, els comentaris a Facebook.
Exacte.
Simplement afegim-vos al grup de Ona d'Escacs.
Sí.
I allà podreu deixar les vostres respostes.
Sí.
És això?
Sí.
A més, saps què m'ha recordat,
sí.
Vladimir, quan anava llegint tot això? M'ha recordat una mica els diàlegs entre les persones. Perquè si t'hi fixes... la pregunta seria qui escolta qui. Hi havia un filòsof antic que es deia Zenó, que deia allò de que hauríem d'escoltar més perquè les persones hem nascut amb dues orelles i només una boca.
Sí.
És a dir, proporcionalment el cos ens convida a escoltar més que no pas a parlar, no? I a vegades jo tinc els meus dubtes de que realment sapiguem escoltar. Em recordava més aquest diàleg d'aquí on ningú escoltava ningú, ningú es ficava al lloc de l'altre de ningú i tothom tenia només la seva partida i anava donant voltes. Saps què em recorda a vegades els diàlegs?
Sí.
Em recorda una pel·lícula del Far West.
Sí.
Tu saps que al Far West hi havia pues, allà el salon, el Clint Eastwood i companyia, i te'ls has d'imaginar tots amb cara de pocs amics demanant un whisky doble, no se t'acudís demanar un got de llet.
Exacte.
Al salon perquè sortiràs a escoltar automàticament, no? I ja per la més mínima ja venia algun i et retava un duelo.
Sí.
No? Llavors et feia sortir cap a fora i ja me'ls imagino tots dos allà amb les mans nervioses, amb les pistoleres a punt, no? Cada pistola amb les muesques de tots els que s'han carregat, no? I a veure qui dispara primer. Doncs a mi els diàlegs em recorda un duel del Far West. Si t'hi fixes, moltes vegades estem parlant amb diverses persones, i està parlant evidentment una persona, en el millor dels casos, perquè moltes vegades parlen tres o quatre a la vegada, però si parla un, és molt interessant veure que des de fora dona la sensació que és un que està parlant i n'hi ha tres o quatre que estan escoltant.
Sí.
Però per escoltar fa falta que hi hagi una mica de silenci interior i una mica d'atenció a les paraules de l'altre. Però si realment miréssim a dintre, si pugéssim el volum dels pensaments de la gent que està escoltant, moltes vegades veurien que també estan parlant. I que un parla en veu alta i altres estan agafant fragments d'aquest discurs que està dient i l'estan fent servir per articular un discurs que és el que diran ells de seguida que acabin i estan amb les mans nervioses esperant que acabi d'una punyetera vegada per dir una cosa que serà boníssima i que resoldrà el tema i estan tots així, no? Llavors allà no escolta ningú. I quan estàvem llegint aquest diàleg tan xulo m'ha recordat això, no?
No t'estàs referint al senyor Rubiales, l'expresident de la Federació de Futbol?
No. Refereixo en general. És un tema espinós, aquest. Ha sigut el culebron de l'estiu, eh?
Sí, sí.
Jo vigilaria què diem, perquè ens poden muntar un pollo.
Sí.
És important. Molt bé, Vladimir, hi ha alguna novetat, així, en un minutet que ens queda?
Més que res també em venen uns records que jo, en realitat, vaig començar competint als escacs a Ucraïna, jugant per correspondència.
Ah, que bo.
Sí.
Que bo.
O sigui, per tant, tu estaves esperant allà, les cartes les anaves a buscar, jo sabia que tenia dues carteres, llavors l'una passava ben bé a primera hora, l'altra sempre cap a l'hora de dinar, estaves allà buscant i hi havia gent de tota mena, hi havia gent molt educada, molt, 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 hi havia gent que et passava de contestar, havies després d'enviar cartes certificades i això, o sigui, avui dia els nostres oients que el món d'escacs per correspondència de fa anys ja és un món fantàstic.
Jo crec que havia de tenir certa màgia.
Sí.
I aquesta espera amb la taulella sempre muntat, esperant. I jo sempre dic que no som massa conscients del miracle que és les noves tecnologies i que tu puguis estar jugant al lavabo de casa teva, que és quan jo aprofito per jugar als cacs. És una imatge una mica lletja per dir... moment que tinc temps del dia i pots estar jugant amb un tio o una tia de Nova Zelanda i a l'instant està contestant la jugada. És una cosa que gairebé diria de miracle. Senyors, ho hem de deixar aquí.
Molt bé.
Vladimir, gràcies. Guillem, gràcies. A tots vosaltres, gràcies per estar aquí, per escoltar-nos. Tornem la setmana que ve, sens falta. Salut i escacs.